Vergela pensionen, somnolia inflatit, somnolia inflatit.
Tranquil, ara pots recuperar-ho tot a la ràdio a la carta, perquè a Fem Girona ho tenim tot. Entra a femgirona.cat i ara en directe també en streaming.
Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. Els trens de Rodalies de la R4 han patit aquest matí un retard de 20 minuts per l'atropellament d'una persona entre Sant Vicenç de Calders i l'Albors, segons ha informat Renfe. Els fets s'han produït a primera hora del matí, just a l'inici del servei, tot i que, segons la companyia, els retards pràcticament han estat imperceptibles en el tram central de la línia, on es concentra la major part d'aquest nombre d'usuaris que utilitzen aquest servei. L'última hora d'aquest succés ens l'expliquen els companys de Ràdio Televisió del Vendrell, Víctor Merencio, bon dia.
Bon dia. A primera hora d'aquest matí, de dimarts, una persona mort atropellada per un tren a l'estació del Vendrell. L'accident ha estat a l'entrada de l'estació. Sobre un quart de set del matí, el maquinista ha donat l'avís de l'atropellament. En un primer moment s'ha tallat el servei en una de les vies entre Sant Vicenç de Calders i l'Arbós i els trens han circulat per via única i amb retard. Sobre dos quarts de nou s'ha aixecat el cadàver i la circulació ja està del tot restablerta.
En un altre ordre de coses, la companyia telefònica ha iniciat aquesta setmana el desplegament gradual de la seva xarxa de fibra òptica a la ciutat de Sant Carles de la Ràpita durant el proper mes de setembre i preveu oferir aquest servei d'internet d'alta velocitat al 85% del municipi abans d'aquest proper Nadal. Ràdio Ràpita, Sílvia Berbis, explica'ns.
Els treballs no tindran cap cost per a l'Ajuntament i requeriran cap obra física ni noves rases a la via pública. I és que el desplegament es durà a terme pels passos existents del cablejat de telèfon de coure. Un cop efectuada la instal·lació, els clients que estiguen interessats en el servei hauran de contactar amb la companyia per a contractar-lo. Francesc Ridau, cap de creació de xarxa, planta externa de Telefònica a Catalunya, en destacava els avantatges d'una tecnologia que permet navegar a una velocitat 5 vegades superior a l'ADSL.
Millores per qui representa per tothom, tant pel ciutadà, tant pel petit comerç, que veurà consolidada la seva posició amb les tecnologies de la informació, així com amb una millora de la seguretat. I també per a les administracions públiques, perquè podran posar a l'abast del ciutadà plataformes d'interconnexió amb el ciutadà, que abans eren complicades.
Telefònica és la segona companyia a desplegar la fibra òptica al municipi després de Mas Mòbil, que va efectuar els treballs corresponents a finals de 2016.
En clau cultural afegirem que aquest 2017 és l'any de l'Alfolí de la Sal de l'Escala. A més de la inauguració de l'exposició permanent, l'Ajuntament també ha editat un llibre sobre la història d'aquest edifici. Ens ho amplien els companys de Ràdio l'Escala, Berta Maspoc.
Bon dia. Enguany a l'Escala ha acabat un procés de més d'una dècada, des de la campanya popular perquè el consistori comprés l'edifici de l'Alfolí de la Sal i li donés un ús públic, que es va fer a inicis de l'any 2000, fins a l'obertura de portes com a Museu de l'Escala la setmana passada. Per a celebrar aquesta fita cultural, l'Ajuntament, juntament amb la llibreria Vitela, han publicat el llibre L'Alfolí de la Sal de l'Escala. Recull tota la història de l'edifici, amb informació inèdita que s'ha descobert gràcies a un procés d'investigació. El llibre compta amb textos dels historiadors Joaquim Nadal, Montserrat Jiménez, Lourdes Boix, Eugeni Giral, Ramon Ripoll i Eduard Carbonell, i dels arquitectes Josep Fuses, Joan Viader i Jordi Paulí. El pròleg del llibre ha anat a càrrec de Joaquim Nadal.
Al tram final, la informació de serveis. Connectem amb el Transmet per saber l'estat de la mobilitat en el servei públic. Rosa Avis.
Bon dia. En aquests moments podem parlar de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha cap incidència destacable, segons indiquen les dades actualitzades per metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Molt bon dia.
I afegirem per acabar que els camions que circulen per la carretera nacional 340 s'hauran de desviar obligatòriament cap a l'autopista AP7 a partir de l'1 de gener, segons ha anunciat aquest dilluns el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, després de reunir-se amb els alcaldes del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Penedès, afectats pel pas d'aquesta via. Ho deixem aquí.
No tanquem per vacances. El magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local, presentat per Carles Valdellou i Cristina Cantal.
Les 11 i 4. Seguiré el mateix protocol que l'hora anterior i diré que ja hem consumit la segona hora i que, per tant, ja estem en l'esprint final d'aquest dimarts, dia 5 de setembre de l'any 2017, o el que és el mateix, el compte enrere, que falten 4 dies o 3 dies i una hora perquè s'acabi aquesta temporada en directe, en directe, en directe, en directe. És que si no, en Siso no està content, perquè m'estava repetint per l'orelleta en directe, perquè m'he encallat a la primera hora, doncs això. El que fem de seguida és marxar fins a Figueres, perquè allà hi ha una llibreria, es diu Bookman, que aquest estiu està fent un concurs, o ha fet un concurs, de postals d'estiu. Allò tan tradicional que tu te n'anaves de viatge, anaves a un souvenir, compraves una postal del lloc on havies visitat i li enviaves a qui tu volies, doncs això ho han volgut recuperar. I ja que parlem de postals d'estiu, ja tenim aquí a la Marta Casals de Garesha Travel perquè ens proposi una nova edició del Et mereixes un gran viatge. Avui descobrirem destinacions interessants i guapes, guapes, per descobrir a través de la Uïda, postals i viatges.
Aquest estiu he tornat al poble on vàrem néixer, estimat amic. Els seus carrers i places encara conserven l'encant i la màgia d'aquell temps. I el nostre amagatall, darrere el convent, segueix intacte. El Lledoner de l'Or s'ha fet vell, com nosaltres, però es manté ferm a la terra i encara conserva les nostres inicials gravades. He recordat tantes coses. Aquest relat està escrit a mà, en una postal amb una fotografia de la Bisbal, i és un dels relats del concurs literari Relats de Postal organitzat per la llibreria Bookman de Figueres. En nom de superheroi dels llibres, la Bookman fa un any que costa als figuerencs la millor novel·la negra i s'ha especialitzat en còmic americà, manga i també còmic europeu i literatura infantil i juvenil. En Franxo Llopis és el llibreter de capçalera de la Bookman i aquest concurs de relats descriu molt bé la filosofia d'aquesta llibreria.
Feia molt de temps, des que vam obrir la llibreria, una de les nostres idees era fer-la participativa. Aleshores, volíem fer algun concurs, però tampoc volíem fer un concurs on la gent es quedés fora. Aleshores, ens va semblar que fer un concurs de relats breus seria la idea, però per treure l'estigma dels concursos, doncs vam decidir trobar alguna cosa que a tothom li fos molt propera i que tothom pogués fer, no? Com és escriure una postal, que al cap i a la fi no deixen de ser 15 línies, com a molt.
De temàtica lliure, el concurs de relats de postals de la Bookman vol recuperar el fet d'escriure a mà, en un format breu. D'aquesta manera, tothom hi pot participar. La temàtica de relats és lliure i s'hi poden incloure, com hem escoltat, anècdotes o petites històries del gènere. En Franxo explica així com són els relats rebuts fins al moment.
Ja es comença a veure que hi ha alguna que tira més cap a ciència-ficció i alguna més cap a el que seria narrativa, bueno, contemporània, no?
Les postals arriben a la Bookman per correu, el que fa encara més especial aquest concurs.
Tots sabem que últimament quan arriben correus, el que arriben són factures, i vam pensar, home, seria divertit, no?, que també en comptes d'arribar factures, que ens arribin històries a la gent, no? Quan arriba la cartera és una festa, sobretot si porta... és curiós perquè amb la cartera abans no teníem gaire relació, la típica de, mira, aquest correu t'ha arribat i ja està. Des que hem fet el concurs, doncs amb la cartera hi ha una miqueta de més bon rotllo, no? De, ostres, em portes una postal, que bé! I, bueno, ens la mirem així, ella també va per feina, no? Però és molt divertit quan arriba la postal.
Hi haurà dos guanyadors. Un escollit per en Franxo i la Judit Frigola, els capitans de la Bookman, i l'altre escollit pel públic. Els relats es penjaran al Facebook i aquell que obtingui més m'agrada en serà el guanyador. Un concurs de relats que té un premi que continua incentivant la lectura.
El premi, el guanyador, el guanyador del concurs endú 50 euros en llibres, bueno, en llibres o en material que vulgui comprar aquí a la Bookman, i el guanyador del públic s'endú 25 euros.
La idea d'en Franxo, el llibreter de la Bookman, és aconseguir un gran nombre de postals.
La meva il·lusió seria rebre una bastantes postals com per poder fer una exposició amb totes elles, vull dir, no descartar-ne cap, i poder-les exposar totes i que la gent pugui venir a la Bookman i veure la postal i el relat que l'acompanya.
Per poder participar en aquest concurs de relats curts de postal hi ha temps fins al 9 de setembre. Només s'ha d'enviar a la llibreria Bookman, carrer Sant Llàtzer, número 17 de Figueres. Està clar que Figueres té passió per la literatura, ja que hi ha un altre concurs en marxa, aquest de relats de gènere fantàstic, organitzat per l'Associació de Veïns Ral i Sud. Aquest concurs, però, té una extensió de les obres més llargues, ja que poden arribar a tenir 30 pàgines.
No, no, no. No tanquem per vacances.
Et mereixes un gran viatge amb la col·laboració de Marta Casals i Ganesha Travel.
I què voleu que us digui? Aquesta setmana, més que mai. Ens el mereixem i ben gran perquè és l'última del No Tanquem per Vacances. Estem a punt de baixar... Sí, sí, exacte, ja pots ben dir-ho. Estem a punt de baixar el taló i per què no? Podem aprofitar la visita de la Marta Casals per dir, escolta, la setmana que ve, el dia 8 acabo, dia 9, 10 encara no, l'11 és diada, el 12. On puc marxar? Doncs avui segur que ens proposa algunes propostes molt interessants. Això sí, ja ho sabeu, durant tota la temporada d'estiu l'hem estat descobrint a través dels 5 sentits. L'últim que ens queda és el tema de la...
La oïda.
Oïda, exacte. Així que, per última vegada, almenys aquesta temporada d'estiu, escoltem amb aquestes orelles a la Marta Casals, que és membre de Ganesha Travel. Què tal, com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Amb les maletes preparades.
Ei, felicitats.
Jo crec que la Cristina més que això, però...
On anem, on anem?
Doncs mira, va, on anem, on anem? Això és cosa teva. Estem a les teves mans cada setmana, hem anat recorrent el món a través dels cinc sentits, l'últim que ens quedava pendent era el de la oïda, així que quantes destinacions i quines són les que ens proposes avui. Va, començant pel principi, que jo avui sí que vaig amb paper i bolígraf, cosa que d'altres vegades no ho havia fet.
Doncs mireu, ja que estem molt acostumats a escoltar-vos, doncs esclar, les orelles són molt i molt importants. En aquest cas us parlaré de destinacions on podem sentir moltes coses, d'altres que no escoltarem res, i això just és el que li dona la màgia.
Mira, és que de fet falta... Jo crec que necessito més ara.
No sentir res.
Un de silenci que un de soroll, ja t'ho dic ara. Ja t'ho dic ara, sí, sí. Va, comencem a viatjar. Vinga, maleta carregada. El primer destí és...
Mireu, un bon destí que us portaria per no escoltar res és Groenlàndia. Groenlàndia, doncs, bé, potser perquè ens queda tan aïllat... Doncs l'impacte que puguem arribar a tenir a nivell acústic, doncs potser seria mentre estem fent el caiac pels icebergs, mentre estem anant amb la Zodiac a veure algun punt a visitar, o sentint, per desgràcia, perquè això és cosa del calentament que tenim en el planeta, com cau el gel, com es desfà el gel, és un soroll que impacta molt, sobretot a la nit, perquè no estem avesats a segons quins sorolls quan dormim a fora. I notes com es va... Bum,
com s'esquerda primer.
Correcte, és aquell soroll que dius, què ha passat?
I afecta només a l'oïda? O també, per exemple, ho notes a través de vibracions?
No, de fet, jo és més a l'oïda. Durant el dia també n'escoltes algun, però és que a la nit ets molt més conscient, perquè us portem en uns campaments a dormir. No és un hotel preparat, sinó que són uns campaments on, esclar, a nivell de sorolls s'escolta tot. I és molt, molt fàcil escoltar aquest... aquesta caiguda del gel.
I es trenquen molt sovint? És a dir, és una cosa que... Nosaltres, clar, a les televisions o les notícies veiem sovint quan es separa un gran tros de gel, perquè diuen, aquest és el tros més gran de... Però els fragments que es van trencant de manera sovint?
No és sovint, però sí que cada nit en podem escoltar. Però no és un constant. Però vale. Sí que cada nit anem sentint un d'aquests sorolls que dius... Ei.
Per tant, cada dia sí que passa. O sigui, és una cosa ja de dia a dia.
Sí.
Anem a la següent destinació a través de l'oïda.
A vegades ens trobem en països que són turístics, i a Xivarri, aleshores ens hem de buscar com ho podem fer per no tenir aquest soroll. Us porto en aquest cas a Perú i al Machu Picchu, un lloc que és... hi venen molts, molts turistes. Us parlo d'uns 2.000 turistes que entren cada dia al Machu Picchu.
Que ho estan regulant, no? Des d'aquest any ho han regulat, no?
Sí, de fet ho porten ja cada vegada tancant més l'accés i ja va bé. Tot i això, és clar, no deixen d'anar molts turistes i com hem de fer per no sentir aquest xivarri. Doncs jo us recomano esperar a cosa de les 3 de la tarda i en els dos últims autobusos agafeu l'últim, que a cosa de les 3 de la tarda han marxat tots els grups turístics, aquests que van en grup. Tothom va fora i et quedes al Machu Picchu per tu. Te'n vas a qualsevol roca cap amunt a meditar, simplement a escoltar el vent.
És a dir, que moltes vegades...
Vas a qualsevol roca cap amunt a meditar, simplement a escoltar el vent.
És a dir, que moltes vegades el fet dels viatges també implica el coneixement de l'horari en el que n'has de fer segons quines coses. Clar.
Has d'anar a l'inrevés. Aleshores, tens aquell moment per tu, aquell... trosset de moment que l'has d'exprimar al màxim.
És que ara m'imagino aquelles muntanyes tan màgiques i allà... Clar, ha de ser realment molt molest perquè tu realment si vas allà i és per, bueno, per estar cap a dins, no? Per mirar cap a dins, més que no pas a envair cap a fora, no?
Sí, però em fa la sensació de que malauradament s'ha massificat tant el tema del turisme que ara ja és molt complicat trobar, un, grups de viatges que vagin a buscar això, la tranquil·litat, i dos, trobar espais on la tranquil·litat hauria de ser el normal, però que s'ha perdut per culpa d'això. És a dir, jo ara, per exemple, penso en la plaça de San Marco, que, hosti, clar, la quantitat de gent que hi ha allà fa impossible que hi hagi silenci. No t'estic dient que hagi d'estar totalment tothom callat, però és que al final tens la sensació que estàs enmig del carrer. No sé si estàs amb mi o no.
Sí, aleshores és per això que has de buscar una micona als teus moments. Potser no l'enxampes aquest dia que vas a visitar la plaça de San Marco, però sí que en algun moment del viatge has de trobar aquell trosset de lloc que és el teu.
I en el cas del Machu Picchu suposo que a més també barrejat amb això que comentava la Cristina, no? Que a l'haver muntanya, no sé si és selva o no, però haver tants boscos al voltant, també es barreja la part del silenci amb el de la natura, el vent que fa moure les fulles, els ocells que canten, etc etc.
Aquest és agradable d'escoltar.
Aquest és preciós, i tant. Sí, és un... de fet és un lloc molt màgic. Jo no hi creia amb això. Em deien, ja veuràs, té molta energia aquest lloc. I jo pensava, sí, veuràs. Doncs sí que en té. Sí, sí, sí. Heu d'anar-hi. Un cop a la vostra vida heu d'anar al Machu Picchu.
Ja veuràs tu, un cop anar a Austràlia, un cop anar al Machu Picchu, un cop anar a Groenlàndia, etcètera, etcètera. Què més? Va, una altra destinació. Hem passat per Groenlàndia, hem anat fins al Perú. Ara, exactament, on ens plantem?
Bueno, per aquells que siguin submarinistes o els agradi fer l'snorkel... Bueno, a mi m'agrada moltíssim escoltar la respiració, sobretot quan fa submarinisme. Quan estàs respirant, aquell soroll que fa el regulador, a mi m'agrada moltíssim, perquè estàs tu sota l'aigua, aquí la gent no pot xerrar. Com a molt pots fer sons, però no pots xerrar, i per tant és un moment que la respiració connectes moltíssim amb tu i estàs veient tot un paradís que hi ha, diguem-ne cap avall del planeta, els peixets, els colors, els coralls, tot.
I on ens portes a veure això?
Mireu, n'hi ha diversos. Us puc portar a Fiji, i d'allà destaco les simpàtiques tortugues, que tenen molta curiositat de veure't.
Simpàtiques, eh?
Molt
vale,
simpàtiques.
La setmana passada ens parlaves dels elefants, avui ens parles de les tortugues, són simpàtiques,
són
eh?
Són maquíssimes i molt tafaneres.
Ah, sí? Són curioses?
Bueno, van per allà i se't posen al costat nedant. Són molt maques, no tenen gens de por.
Les tortugues tenen cara mala llet.
No, són precioses.
Sí, no dic que no siguin maques, però et miren malament.
Tu, vas dir que no havies vist la història interminable, no?
No.
Vale, això és perquè recordes la morla.
No, amb la tortugueta que tinc a casa, que està molt contenta menjant i li tens carinyo i veus que connecta amb tu després amb el temps, però segueix mirant-me malament, té cara mala llet.
A mi el que m'acaba de dir ara mateix la Marta em recorda les tortugues de la pel·lícula de Nemo.
Sí, però
aquestes són molt guais.
Clar, és que per això t'ho dic, per això t'ho dic.
Aquestes i jo també m'havien vingut al cap.
Per això t'ho dic.
Allà, en la corrent, eh?
Amb la corrent, exacte.
Parlant de Austràlia, precisament.
Llavors, a Fiji podem veure les tortugues i els coralls i això. Sí. Hi ha més destinacions, suposo que...
Bueno, el que ens deia ara la Cristina, de la mala llet, si voleu veure un tauró blanc, Sud-àfrica. Sud-àfrica.
Buà, ja m'agradaria això, eh?
Doncs, si t'agrada això, tens a Sud-àfrica, Austràlia i Nova Zelanda també en tens per fer el tauró blanc. L'únic, el d'Austràlia, et deixen sortir de la gàbia i tot. Què, t'atreveixes?
No.
No?
No m'atreviria. Va, és brutal, és que estic intentant fer-me la idea de poder nedar entre taurons blancs. Ja ara només la idea de nedar entre taurons, és que m'és igual que sigui tigre, martell o el que li doni la gana, però ja pensar en el tauró blanc. També és veritat que tenim una idea o una imatge del tauró blanc, sobretot propiciada per la pel·lícula de Steven Spielberg, etcètera, etcètera, que ens dona la sensació que simplement quan el tauró ens veu a l'aigua ja directament ve per nosaltres.
Sí.
No és ben bé així, però no deixa de ser un animal, que té un instint...
És un depredador.
I ja està, exacte. Llavors, no deixa de ser arriscat. Però vaja, una experiència per aquells que tenen allò al cor a prova de bombes, doncs que puguin anar a fer aquesta neda entre taurons.
Exacte.
Llavors, Austràlia, Fiji i algun lloc més, així per fer snorkel, per fer submarinisme...
Mireu, per exemple, a Filipines, hi ha la zona d'Oslo, on podeu veure el tauró balena. Doncs, bueno, un animal enorme, jo me'n recordo, que és que em deien, aquí no ho fas amb submarinisme, ho fas amb un snorkel, sí. I em deien, tu tira't de la barca, i clar, jo pensava, però si vols dir que ho tens clar, però l'experiència és bona, sí que vaig passar por.
Vale. S'ha de dir, s'ha de dir. Però no ataquen.
No, 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 et passen pel costat, però esclar, és que és tan gran.
Gran. Sí, sí, sí.
I clar, jo pensava, ni em veurà, se'm menjarà.
No, o un cop de cua, o un cop d'aleta, vés a saber.
Sí,
sí,
però...
Sí, sí.
Però contenta... va saltar de la barca, eh? Va saltar
sí,
de la barca.
Sí, contenta d'haver-ho fet, sí.
Llavors, això pel que fa referència a l'snorkel i al poder
escoltar
la respiració, etc, sí, etc. Què més?
Bé, hi ha països que és al contrari, que tenim sorolls que ens criden l'atenció. Per exemple, tenim Costa Rica, la zona de Tortuguero. En allà, és molt el que dèiem de tortugues, és molt bonic anar a veure les tortugues com fan el desove, però a mi em va cridar l'atenció, però el que més em va cridar l'atenció és a la nit, quan sents de cop i volta els micos. Jo no sabia si era un goril·la o què, carai, era jo. Jo vaig dir, jo d'aquí dins no surto. Sí, 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 criden moltíssim els micos, i són micos, no són goril·les, però és que fan un soroll, i és clar, a casa no tenim aquest soroll, no estem avesats.
Però es cridassen a la nit.
Sí, bueno, de fet, quan surt l'alba se senten que estan superactius, estan allà cridant, i et desperta
això. Va, fes
això.
El mico, Carles, va.
És que no sabria fer, no sabria fer-lo. Bueno, ja el faig diàriament, eh? Porto 26 dies fent el mico.
Jo crec que ho podria intentar, eh, si voleu.
I llavors,
va, Cristina.
I clar, xislen, suposo.
Ole, tu!
Sí?
Ha fotut una cara de sorpresa.
Molt bé. Bé, ja pots anar a Costa Rica.
Sí, el so del mico és així?
Bastant no. Més. Ella ho fa molt simpàticament. Ella és, que no, és molt dolça.
És que jo no sabia cap... O sigui, no, quan tu m'has dit va fes-lo, és que no sabia quins, bueno, com fer-lo. Igual que identifico molt... clarament el gall o la vaca o el porc, pues el mico no te'l sabria... No sabia fer-lo,
la
saps?
La Cristina ho ha fet perfectament, però molt dolça.
És a dir, són agressius en la manera d'expressar-se, potser, o què?
A mi m'ho va semblar, jo, és que ja us dic, vaig reunir valor per obrir la porta i sortir.
Aquelles dents, no?, la boca grossa, clar, ja de per si ja imposen respecte, no?, sí, diguéssim.
I això passa a Costa Rica, eh? Tu vas allà a l'hotel i sents els micos gairebé allò a l'altre costat de la paret.
Això mateix.
Costa Rica, què més?
Bé, un altre soroll que em va agradar pel món és el de Senegal. A Senegal estava dormint amb ètnies i al vespre fan una gran festa els del poblat i venen allà a tocar els jambers, a tocar diferents, per exemple, carcasses, closques, perdó, de carbassa. Bueno, cadascú va fent el seu instrument i ja fa tots a ballar. I aquell moment d'estar ballant amb ells sota els estels, amb aquells sorolls dels tambors...
Fogueres...
També.
És a dir, és com, sí, per exemple, les imatges que ens han arribat a vegades de la televisió, que veus, ara em ve al cap, jo ho dius tot molt amb el cinema, que suposo que és l'exemple més...
El mitjà, no?
Exacte, el mitjà que et pot arribar millor. Però hi ha una seqüència de pel·lícula de Cocodrilo Dundee,
sí,
que hi ha un ball d'una tribu, i doncs això, que hi ha una foguera al mig, i llavors, això que comentaves tu, doncs hi ha alguns que ballen, i després hi ha la part més instrumental, més de música, i és molt... No sé si aquestes coses duren fins a altres hores de la matinada, o a les 12 ja se'n va tothom a dormir.
No, allò és, mira, fins que el cos ja et diu, ja, fins aquí has arribat.
M'agrada, però, perquè sembla molt de pel·lícula,
clar,
i en canvi és real.
Ho podem trobar,
sí, sí,
i és molt bonic, perquè perds la vergonya. Es mouen ells, ballen, són uns artistes. I és que porten el ritme a dintre. Els sorolls els tenen ja molt, molt, molt mimetitzats amb el que és el cos. I, uau, m'encanta.
I, a més, ballen de veritat,
sí,
pel fet de que ballen instintivament.
Correcte. Just això, molt bé.
No ballen havent après, em sap greu, Cristina. No ballen havent après...
No, jo també ballo instintivament. A mi la música se'm cola per aquí, no, i el cos es mou.
No, però quan li dic que em sap greu, vull dir... Ara hi ha moltes escoles de ball que t'ensenyen a ballar salsa,
sí,
i això...
Ah, sí, aquestes coses, sí.
I hi ha la part aquesta de ball, que evidentment això és saber ballar, però per mi el ballar és aquell punt instintiu que et surt quan la música s'apodera de tu i et tornes,
exacte,
boig.
Exacte, jo estic d'acord
ja
amb
ja
tu.
Està. I llavors les càmeres et van soles, sí, sí. En Siso ja... Li passa quan toca el baix i ja es torna boig, ja està, sí, sí. Alguna destinació més que haguem de tenir apuntada des del punt de vista de les oïdes, del sentit de la oïda?
A veure, n'hi ha moltíssims. Per exemple, tenim als Estats Units, quan vas a veure un partit de bàsquet, és impressionant. El soroll és increïble. Mira que jo no sóc de bàsquet i allà ho vaig passar.
I potser el del xiulet de la sabatilla, eh?
Defense.
És impressionant.
Sí, sí, el xisclet de les sabatilles deu ser la rapera, perquè, a més, allà...
Unes bones arpes.
No, no, tu veus, per exemple, un partit de la Lliga CB o de la Lliga EVA i hi ha notes. I llavors, clar, està molt pronunciat, no sé si és pel vernís que li deuen posar el parquet o per què, però és un xisclet allò molt pronunciat. Ho tens molt, 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 molt clar.
Sí, sí, sí. I després, altres destins que us recomanaria per un bon soroll, doncs seria com no Nova Zelanda. Allà tenim, per exemple, els dofins de Kaikoura. Aquí hi heu d'anar. No està preparat pel turisme, vull dir, pot ser que hi ha neu i aquell dia no hi ha dofins, heu de tornar el dia següent, però és que et porten amb una barca enmig de l'oceà, et tires i a mi, per exemple, em va aparèixer 500 dofins salvatges saltant, una colònia de 500. I llavors has de ser original interactuant amb ells perquè tenen curiositat amb tu, juguen amb tu, quan s'avorreixen se'n van. Val?
I llavors, quan més original siguis...
Més els atraus. Aleshores, jo tararejava...
Què va fer la Marta?
Jo tararejava l'himne del Barça, per sota.
Com per sota? Sota l'aigua?
Clar, tu vas amb un tubo de snorkel, val? I llavors jo anava fent... Tu. Val? Anava fent l'himne del Barça i em va venir un dels dofins, per exemple, vinga, donar voltes. Tu no els pots tocar, ells sí et poden tocar tu. I ell amb el morro m'anava tocant.
I tu no els pots tocar, què vols dir?
Que tu no pots anar-los a tocar amb ells. En tot cas, si l'animal té interès en tu, ja vindrà a tocar-te.
Vale, però vols dir que quan tu fas el gest, ells marxen?
No, diguem-ne que per protecció de l'animal.
És a dir, que els propis guies que et porten allà sí. Diuen que no pots tocar l'animal.
Correcte, està tot molt pensat perquè no sigui un impacte turístic, sinó que sigui una vivència.
Llavors entenc que aquestes visites les deuen fer amb grups molt reduïts.
Molt reduïdets. Aleshores, això si ens fa il·lusió de fer-ho, cal tenir en compte, primera, que l'any passat van haver-hi els terratrèmols, alerta amb Kaikoura, que ara no s'hi pot accedir tan bé, això per un costat, i per l'altre... Tindrà clar que pot ser que ens surtin o no està preparat pel turisme. Guardem-nos 2-3 dies per fer l'activitat.
Molt bé. Doncs jo em quedo amb aquesta última.
Sí, tu vols tocar dofins.
Sí, més que taurons, potser, ja t'ho dic ara, més que taurons.
Els taurons els deixem a en Xavi.
Això, ja ens ho explicarà i ja ens dirà com era l'activitat. Marta Casals, escolta, simplement agrair-te de debò que ens hagis acompanyat durant tot l'estiu. Ha estat un autèntic plaer.
Moltes gràcies, igualment.
Descobrir món, compartir amb tu tots aquests coneixements. Si t'hem de buscar, ja sabem on fer-ho.
Gràcies.
A Ganesha Travel, evidentment, però si no estàs allà, doncs anar-te a buscar a Nova Zelanda, a la part d'Oceania. Sí. I simplement que...
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Continguts en xarxa.
Il·lustres.
Jesús Maria Isern Galceran va néixer el 17 de març de 1897 a l'Armentera, a l'Alt Empordà. Es va especialitzar en tuberculosi i cures pal·liatives. Quan va acabar el doctorat, li va sortir feina a un municipi del barcelonès. Però de seguida se'n va anar a Navarra a treballar amb el doctor Trueta. Allà arribaven molts ferits de la Guerra Civil i aplicant la seva tècnica de cures pal·liatives va poder evitar moltes amputacions i salvar moltes vides. El doctor Trueta li va oferir exiliar-se amb ell a França, però es va estimar més anar a treballar de metge a l'Escala. La Josefina, nora de Jesús Maria Isern, el recorda com un home extraordinari amb una vocació congènita d'aprendre.
Abans, aquí a l'Escala hi havia molta gent, moltes enfermetats i molt poc, costava molt i molt de curar. I ell, aquí va agafar-hi un carinyo especial.
Durant la Guerra Civil el van arrestar per defensar l'església quan la cremaven. Els mariners es van mobilitzar per ajudar-lo i van trucar al secretari de la Generalitat a Barcelona, fill de l'Escala, i aquest el va fer anar a la capital amb el pretext que se l'havia de jutjar allà. Un cop a Barcelona el van portar a l'Hospital de Tuberculosos de la Rabassada perquè hi treballés i d'aquesta manera salvar-lo de possibles represàlies. Durant la guerra, a la seva mare la van traslladar a treballar a Bordils i és en aquest municipi del Gironès on va conèixer qui seria la seva dona, Àngels Tallada, amb qui va tenir 3 fills. Isern va morir de Parkinson el 4 de juliol de 1987, una malaltia que va patir durant 6 anys. El van enterrar a l'Escala i, en reconeixement a la seva tasca, l'Ajuntament li va dedicar una part del passeig del Port en Perris, des de la punta fins a la Ronda de l'Olla.
Del 8 al 10 de setembre, quarta edició del Festival Jazz al Port a l'Escala.
The Black Barbies, Pol Padrós, Bernat Font, Arnau Pallarols, Agustí Burriel, Xavier Figuerola i Júlia Valle, Marco Mezquida i David Xirgo, entre d'altres.
Gaudeix de jazz amb una copa o bé sopant al Club Octopus i als restaurants Nabili i Mos.
Programa i reserves a visitlescala.com.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Obre els ulls. Truca al 902 22 22 92. Col·labora amb la Creu Roja.
FEM Girona, 92.7 FM, la teva ràdio.
No, no, no. No tanquem per vacances.
Diuen que aquesta és la història de Pere Portés, un pagès de Tordera que havia pres un deute familiar cancel·lat, però que no havia estat enregistrat pel notari d'Hostalric. De camí a Massanet, on anava a recollir els diners per poder pagar aquest presumpte deute, feu coneixença amb el dimoni, el qual va convidar a visitar l'infern per tal de solucionar el seu problema. L'entrada a l'infern es feia a través dels estanys de Sils. Un cop arribat a l'Avern, Pere Portés es sorprengué amb la visió de rellevants personatges de la vida terrenal, inclòs el notari d'Hostalric, el qual li indicà el lloc on podia trobar l'acte del pagament del deute. La sortida de Pere fos tan fantàstica i tenebrosa que el duia a un indret insòlid i ben enigmàtic, anar a parar al País Valencià, on va contraure una malaltia que el du a quedar-se allà un temps, però finalment tornar i arribar a Sils el dia 1 de novembre. Allà explicà als seus deutors el que li havia passat i ningú el creia, fins que va presentar el paper que el notari li havia indicat per tal de deslliurar el deute que tenia. Diuen que abans que existís el llac de Banyoles, al vell mig de la plana hi havia un castell amb un senyor feudal molt malvat. Tenia tots els veïns de Banyoles i dels pobles del voltant atemorits. A més d'haver de pagar els feudataris, estaven exposats a la voluntat del senyor, que tot sovint sortia a assaltar les cases i s'enduia tot el que li venia de gust, des de menjar fins a les donzelles més velles de cada casa. Secretament, tot el poble pregava a la Mare de Déu del món que els deslliurés d'aquest mal. Un dia es va desencadenar sobre la comarca una tempesta terrible. La gent es va haver de quedar tancada a casa i no podien fer res més que resar. Llamps, trons i aigua per tots costats. Quan van sortir i els trons es varen acabar, els veïns del poble varen quedar ben sorpresos, ja que el lloc on hi havia el castell dels estava totalment desert i el castell havia desaparegut. El poble s'havia deslliurat de la maledicció. Diuen que l'estany de Banyoles abans era un terreny d'un pagès anomenat Morgat. Un dia Morgat estava llaurant els seus camps quan de sobte va començar a sentir una veu. Morgat, Morgat, agafa els bous i l'era i torna cap a casa. El pobre home es pensava que s'ho imaginava i va seguir treballant. Però de cop, la mateixa frase. Morgat, Morgat, agafa els bous i l'arada i torna cap a casa. L'home va pensar que era la seva dona que el cridava des de casa i va decidir anar a aviam què passava. Però la dona li va dir que ella no li havia dit res i ell va pensar que s'ho seguia imaginant. En voler tornar cap a la feina, va obrir la porta de casa i va veure que les seves terres, ara, eren una extensió d'aigua i tots els seus correus s'havien enfonsat. La verge era qui l'advertí i ell no li feu cas, però fou prou intel·ligent com per marxar a casa abans de quedar negat amb l'aparició del que ara es coneix com el llac de Banyoles.
Doncs una nova entrega de l'Anna Ramírez, la Rama, que avui ens ha tornat a acompanyar, recordem, periodista gironina, amb una entrega de fàbules i llegendes que giren al voltant de la província de Girona. Evidentment, també, l'agraïment per ella i per aquesta dosi de cultura que setmanalment ens ha anat donant. De seguida tornem a marxar cap a Palamós. Allà ens espera Miquel Fanyanàs per parlar-nos de Lo millor de Girona, l'Empordà i la Costa Brava. És el títol d'un llibre que ahir es va presentar a la llibreria 22 de Girona i que ens permetrà conèixer una miqueta més el territori. Precisament d'això també van els racons de la Cristina Cantal. Abans de saludar-lo, li recomanem, per què no, a aprendre una miqueta més de la nostra província, segurament que en sap moltíssim, però com que no se sap tot en aquesta vida, avui la Cristina Cantal ens torna a descobrir un racó del nostre territori.
Música.
Racons. Passegem pels indrets més carismàtics de la província de Girona amb Cristina Cantal.
Anem cap al Pla de l'Estany on hi trobem el poblat de la Draga, que es troba situat al marge de l'Estany de Banyoles i data de l'època neolítica. Allà s'han descobert restes d'habitatges antics a partir dels quals s'han fet tres reconstruccions. A banda de les cabanyes, a la Draga també s'hi han trobat diverses eines primitives utilitzades en agricultura, així com també algunes manifestacions artístiques en ceràmica i ornaments. El director del Museu Arqueològic de Girona, Lluís Figueres, ens en dona tots els detalls.
El poblat neolític de la Draga va ser descobert l'any 1990, arran de l'enjardinament del Parc de la Draga, on es van celebrar, de fet, els Jocs Olímpics del 1992. Quan s'estaven fent les competicions de rem, l'enjardinament es va descobrir aquest jaciment. I, per tant, podem dir que fa més de 25 anys que s'està excavant aquest jaciment del Parc Neolític de la Draga. En aquests moments, clar, quan es va descobrir, tot era una mica més precari, es va fer molt a correcuita, el Museu Arqueològic de Banyoles ja se'n va fer càrrec una mica de les excavacions, però ara ja en aquests moments podem dir que forma part d'un projecte d'investigació ja molt més important, on hi tenen cabuda el propi Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles, que és el coordinador, el Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, la Universitat Autònoma de Barcelona, el Museu Arqueològic de Catalunya i el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya. Per tant, ja és un, diguéssim, un projecte que pren molta força, no? El jaciment arqueològic, perquè la gent ho entengui, és un jaciment que no es veu, és un jaciment que està al subsol. Per tant, quan es va descobrir, i d'aquí ve una mica també la gran preservació i el fet que fa singular aquest jaciment, és que s'han conservat tots aquells estris i aquelles eines, com podien ser falçs, mànecs d'aixes, cordes, recipients de fusta, pals cavadors, cullerots, arcs, etcètera, etcètera. Tot aquest material de fusta, per tant, de material orgànic, s'ha pogut conservar, i això el fa un jaciment únic pràcticament a Europa. Tenim molt pocs referents de jaciments neolítics, d'època neolítica, estem parlant dels 5.000, 5.500 abans de Crist, per tant, un jaciment de fa ja més de 7.000 anys. Per tant, tenim molt pocs referents de jaciments que hagin conservat material orgànic d'aquestes característiques. La Draga és un dels pocs jaciments. N'hi ha una a Suïssa, a Neuchâtel, a prop de Neuchâtel, també una a prop de Roma, un jaciment que es diu la Marmota, i poca cosa més. No tenim poblats d'aquestes dimensions. El poblat s'obre al públic de juny a octubre, vale? A partir d'activitats programades, sobretot amb reserva prèvia. El parc no pot ser visitat encara lliurement. Des de l'Ajuntament de Banyoles i des de la Direcció dels Museus de Banyoles estem intentant perquè en un futur això pugui ser, però bueno, hem d'entendre que el patrimoni de la ciutat de Banyoles, de la comarca, és molt ampli i que no arribem a tot. Dissabtes i diumenges a les 11:30, però sempre amb reserva prèvia. També es pot fer una visita al parc i demostració amb activitats neolítiques, que això se sol fer el primer diumenge de mes. I és un poblat que ja es veu. Les cabanes, tenim un graner i dues cabanes que reprodueixen una mica a través de l'arqueologia experimental com es vivia, com vivien aquells primers agricultors ramaders a l'època neolítica. I, per tant, a dintre de les cabanes hi tenim també museografia, hi tenim estris, reproduccions d'estris que la gent pot tocar i que els monitors, que tenim un servei educatiu que funciona molt bé, que és arqueolític, fan unes demostracions i unes explicacions boníssimes perquè la gent pugui entendre com es vivia en aquest poblat fa 7.000 anys.
Avui hem descobert el poblat neolític de la Draga, un racó amb 7.000 anys d'història de la província de Girona.
No tanquem per vacances.
Doncs tal com us havíem avançat, el tram final del programa el compartirem amb Miquel Fanyanàs, que ja ens espera a l'altra banda de la ràdio, per dir-ho d'alguna manera. No és que estigui a casa, sinó que ha tingut el gest d'apropar-se fins a Ràdio Palamós aquest matí i, si m'ho permet compartir, gairebé a correcuita per part nostra, que li hem demanat si podia fer-ho. Miquel, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé, fantàstic.
Gràcies per aquest detall.
Acabant les vacances. Programa.
Ah, acabant les vacances?
Sí.
Què et queda?
No, aquesta setmana ja està.
És a dir, que ja no són ni vacances. Aquests últims dies són aquells de dir el temps extra, eh?
Ah, això mateix.
Coneixies aquest raconet, el Parc de la Draga? Suposo que sí, no?
Sí, però no l'he visitat amb el deteniment que a mi m'agradaria.
La veritat és que quan escoltes capsuletes com aquestes, píndoles com les que ens està fent aquest any la Cristina Cantal, t'adones que, evidentment, saps ubicar diversos espais, més o menys has pogut sentir a parlar d'alguns raconets, però quan te'ls expliquen en detall, dius, ostres, doncs això, si ho hagués sabut el dia que hagués anat, ara que vull anar-hi, ja m'hi fixaré més, eh?
Sí, és això.
Explica'ns exactament què és el millor de Girona, l'Empordà i la Costa Brava. Una guia de Lonely Planet que es va presentar ahir, o que de manera, encara que no sigui potser oficial, però sí que va servir per compartir amb diversa gent a la Llibreria 22 un acte en el que s'explicaven també alguns detalls del llibre i d'aquesta guia. Si haguéssim de fer una definició, com l'explicaries?
Bé, jo diria que aquesta és una guia que feia falta. És a dir, una guia que ve a cobrir un buit que hi havia en aquest món de les guies, no? És a dir, Lonely Planet és una empresa de prestigi internacional vinculada aquí amb Geoplanet, de Planeta, i que té guies de la Toscana, etc, de regions franceses, Alemanya, a tot el món, Austràlia, etc. Però, curiosament, d'aquesta part, Girona, Costa Brava i Empordà, no hi havia res, i aleshores han volgut cobrir aquest buit. I, per tant, la definició és una guia molt ben editada, molt ben treballada, i que pot interessar no només en el turista que ens visita, sinó fins i tot a la pròpia gent d'aquí, que pot descobrir coses que fins ara potser desconeixia.
L'Empordà és Costa Brava i Costa Brava és Girona. Fa diferenciació entre els diversos territoris o hem d'entendre que és simplement una manera d'explicar-ho i que hem de centrar la mirada especialment en aquella zona de l'Empordà?
No, evidentment, hem estat tres autors. Jo he fet, bàsicament, exclusivament la ciutat de Girona. La ciutat de Girona. Però després hi ha l'altre apartat, que és Empordà, baix hi ha l'Empordà, i després tot el que és el litoral de Costa Brava, amb els seus pobles, els seus museus, els seus costums, les fires, etc. I pel que fa a Girona, que és el que a mi diríem em pertoca, el que vaig intentar fer és posar en aquesta guia tot allò que, diguéssim, que turísticament és interessant, però alguna cosa més. És a dir, evidentment a la guia surt el barri jueu, i surt els monuments, la catedral, Sant Feliu, els banys àrabs, etc. Però hi surt també coses com, per exemple, que no tenen altres guies. Per exemple, la Girona modernista, amb especificacions de tres cases de Rafael Masó. O, per exemple, la Girona misteriosa. És a dir, aquelles coses curioses que un pot descobrir passejant per la ciutat. I la bruixa de pedra, és a dir, la gàrgola que hi ha a la catedral de Girona, evidentment la lleona i el costum de fer el petó al cul de la lleona, etc. Però també, per exemple, la plaça més petita del món, que fins i tot hi ha gironins que no ho saben, que tenim la plaça que està considerada la més petita del món, la plaça dels Raïms, que està allà a la Cort Reial, no? O, per exemple, el Plano de París, que hi ha sota les voltes de la Rambla. Doncs la guia diu, si vostè està passejant per la zona medieval, passa per la Rambla, sí, davant del número 24, alça els ulls, veurà un Plano de París, i li expliquem què hi fa aquell Plano de París allà dalt, no? O bé, aquelles figures que hi ha a sota els porxos de la Rambla, que són els monjos assassins que van matar el seu abat de Banyoles, justament, perquè l'abat els hi retreia la seva vida dissoluta. Bé, coses d'aquestes, però després també informacions útils i, evidentment, una selecció de llocs, allò, que aquesta sí que és una selecció de l'autor, on es pot anar a menjar, diferents tipus de restaurants en funció de la categoria, en funció de l'import del menú, per entendre'ns, del preu del menú, etc, però també coses per comprar, Eh? On pot anar al Mercat del Lló, el mercadillo que es fa els diumenges a la plaça de Catalunya, o l'altre que es fa a Pedret d'antiguitats, etc, etc, tot aquest tipus de coses hi apareixen. I algunes notetes, diguéssim, de curiositats, també.
T'ha permès descobrir alguna cosa, aquest llibre? Intueixo que sí.
Sí, m'ha permès, més que descobrir, redescobrir coses, no? És a dir, per escriure la guia, sí, jo prèviament havia fet els textos d'una guia digital que hi ha sobre Girona, l'única guia digital que existeix sobre Girona, que per fer-la, naturalment, havia recopilat informació. Per fer aquesta, doncs, naturalment, he begut de fonts pròpies, però d'altres també, d'altres que han treballat la ciutat de Girona, no sé, Jordi Aragó, Ramon Albert, etc, etc, i molta altra gent que m'ha aportat informació. Però més que descobrir i redescobrir coses, perquè m'he patejat tot el Barri Vell, el Call, he anat a tots i cadascun dels museus per comprovar i confirmar els preus de les entrades, els horaris i els dies que tanquen, etc, etc. Tot això, que és una informació útil que hi ha a la guia. I, per tant, això m'ha permès tornar a copsar aquesta Girona que a vegades desconeixem. Per exemple, un dels llocs que recomano és, que molta gent desconeix, és per comprar, diríem, és al final de la Rambla, de la carrera de la Força, hi ha una botigueta que es diu el Portal del Col·leccionista, ¿vale? I en la guia, jo dic, és potser el més semblant a la llibreria Shakespeare que hi ha a prop de Notre Dame a París. Naturalment, amb les dimensions corresponents a la ciutat de Girona, és a dir, no vull comparar, però sí que és una botigueta que trobaràs revistes antigues, diaris vells, postals, guies també, etc, etc, amb un ambient molt entranyable i acollidor, no? O sigui, coses aquestes. O, per exemple, la mesosà que hi ha a la placeta de l'Institut Vell, que molta gent no ho sap, però és un vestigi, diguéssim, de l'època de quan aquí vivien els jueus, etc, etc, i coses d'aquestes.
Ara deies que per fer aquesta guia has patejat la ciutat de Girona. Ens falta patejar els que som autòctons d'un lloc, i no necessàriament ha de ser de Girona, eh? Jo t'ho dic, sí, i soc barceloní.
Sí.
I segurament si em preguntessis què conec de Barcelona, diria d'oïdes tot el que vulguis, o el que jo crec que és tot, i de visitar ben poca cosa. És a dir, no m'avergonyeixo, encara que sí que m'avergonyeix, dic que amb 38 anys mai he entrat a la Sagrada Família i he viscut 35 anys allà a Barcelona.
Sí.
Mira com m'estic apuntant, eh?
Però potser coneixes més bé coses de Girona que no pas de Barcelona, perquè
ostres,
a mi m'ha passat també això, eh?
Doncs gairebé,
és a dir, jo que he treballat 14 anys a Barcelona, jo, per qüestions de feina, doncs havia d'anar a l'Ajuntament, aquí, a la Diputació, a la Generalitat, etc, etc, no? I amb amics meus de Barcelona els havia fet descobrir coses que ells ni coneixien. Per exemple, les restes del temple romà que hi ha just darrere de la plaça de Sant Jaume, en el carrer Paradís, em sembla que es diu aquell, no me'n recordo, és igual. Hi ha les restes d'un temple romà magnífiques, passa que estan posades a dins com si fos una casa particular, has de baixar unes escales i després desapareixen aquelles immenses columnes romanes que hi ha allà, no? Però a mi, de Barcelona, doncs, moltes vegades doncs aprofitava que tenia temps lliure així per anar a visitar coses de Barcelona. A la catedral, m'encantava veure les oques del claustre de la catedral, la Torre Romana, passejar pel barri jueu de Barcelona, tot i que està molt més bé el de Girona, tot sigui dit de pas, etc. No? Però dic que això és bastant normal. Per tant, tornem al d'allò. S'ha de patejar? Esclar que sí. Esclar, ni que sigui per veure coses que ja has vist, però sempre les veus amb uns altres ulls.
I a més, en un moment en què el debat turístic està sobre la taula, que si hi ha massificació, etc, etc, no sé si això acaba provocant també un rebuig per part de la gent autòctona d'un lloc, de dir, ara jo m'he d'anar a la Sagrada Família, fer cua per una cosa que tinc al costat de casa i que puc anar un altre dia, però clar, el problema és que com que hi ha l'afluència de públic que hi ha, l'altre dia també hi ha la mateixa gent.
Sí, 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 sí. No, aquest és un problema molt difícil de resoldre. Dir, per exemple, a Girona, sobretot ara, els mesos d'estiu, doncs hi ha un problema, diguéssim, en el carrer de la Força gairebé no pots ni passar. Els veïns, jo ja ho entenc, els veïns que viuen al carrer de la Força a vegades fins i tot tenen problemes per passar, però com habitació. Però passa que això de la turismofòbia jo crec que té més a veure amb els comportaments incívics d'alguna gent que no pas de la gent en si. No sé si m'explico.
Sí, sí.
És a dir, moltes vegades la gent s'emprenya quan veu uns que estan fent les necessitats al carrer, que viuen de qualsevol manera, que embruten, etc etc, i no tant de la presència física de gent al carrer visitant monuments.
És el que dels últims anys s'ha parlat del turisme de qualitat, en definitiva. Eh?
Sí, 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 exacte, és que és això. És a dir, més que estar en contra del turisme que ve a visitar les altres coses, que això, en realitat, sempre ens ha agradat, allò que tu veus, la Catedral de Girona, veure que hi ha gent de fora, d'Austràlia i de Nova Zelanda i de França i d'Itàlia i d'Alemanya que veuen, visiten, els agrada, els encanta i ho comenten, home, això és un orgull per un gironí, no? Ara, el tio que es menja un bocat allà i tira les peles i la dellosa a terra i embrut, etcètera, etcètera, això sí que emprenya i això sí que fomenta aquesta cosa en contra del turisme.
Aquest rebuig, si em permets, a vegades és més per part de la gent que hi viu que no pas de la gent que visita la ciutat. És allò de que som nosaltres mateixos, sovint, els que no tenim cura del nostre entorn i després ho focalitzem en els que venen per estar-s'hi 3-4 dies.
Sí, sí, això és així. El que passa que, esclar, per exemple, una ciutat com Girona, que és petiteta, quan ve molta gent, hi ha moments que, esclar, jo ja ho entenc, que a vegades genera un cert rebuig i molta gent, inclús, al final acaba marxant. Això ha passat a Venècia, per exemple, i en altres ciutats, i està passant en el barri vell de Florència.
Una última pregunta que volia fer-te, Miquel. Has tingut molt problema per destriar el pa de la gralla, el blat de la gralla, perdó, de la palla, collo, ho diré.
No, sí. Sí, no, és a dir, el que jo vaig fer van ser uns textos, etc, sobre tot això, però després vaig tenir la sort que aquesta empresa, Lonely Planet, doncs és una editorial molt rigorosa i molt seriosa. És a dir, i saben perfectament què volen, i per tant ells tenen detallats i tots els, diríem, els requadres, els comentaris, els textos que hi han d'anar, ho tenen tot molt pautat, i aleshores escrivies, feies una cosa i deies, no, bueno, això, però ens hauries de recomanar una cosa, però res, que només fes tants caràcters, no? Una cosa curta, però tal. I llavors, ells anaven indicant fins a aconseguir aquell model de guia que ells volen i que és el que els hi funciona. I jo crec que, a més, val la pena dir-ho, jo ahir els hi vaig dir públicament, els hi vaig agrair la gran feina d'edició que han fet aquesta gent. Mm-hmm. Està molt bé. I abans que no sé si volies preguntar, però deixa'm afegir que ahir també es va dir que aquesta guia s'ha fet en castellà, perquè ja s'ha distribuït a tot Espanya, està a totes les llibreries i llocs que venen publicacions d'aquesta mena i de tot tipus, hi ha la guia, està en castellà, però ara estan ja treballant per fer-ne, a partir de l'any vinent, per fer-ne edició en francès, en anglès, en alemany i en italià.
Avui hem parlat amb Miquel Fañanàs d'aquest llibre. Es diu Lo mejor de Girona, l'Empordà i la Costa Brava en castellà, el millor de Girona, l'Empordà i la Costa Brava en català. L'ha fet, com deia, Miquel Fañanàs, juntament amb Jacobo Crauel i Carmina Vilaseca. Miquel, moltíssimes, moltíssimes gràcies, de debò, per acompanyar-nos i per fer-nos una miqueta més rics en la coneixença del territori. Ens haurem d'agafar el llibre, perquè com bé vas dir ahir, almenys cito una frase que avui publica el Diari de Girona, he escrit pensant també en els gironins perquè trobin curiositats i misteris de la seva ciutat.
Efectivament.
Miquel, moltes gràcies, un autèntic plaer, de debò.
Moltes gràcies a vosaltres, eh?
Gaudeix els dies que queden de vacances.
Gràcies, molt bé.
Aquesta conversa i connectant amb Ràdio Palamós arribem al final del programa, el número 26 ja d'aquesta temporada de No tanquem per vacances. Recordeu, de dilluns a divendres de 9 a 12. La selecció musical no és casual, no és perquè sí, no és perquè simplement en Ciso García tingui afinitat pels Culture Club, sinó que avui fa, que també, 33 anys, justament 33 anys avui, que es va publicar aquest Karma Chameleon, una cançó que jo crec que ja forma part de les cançons imprescindibles dels que vam néixer a la dècada dels 80. Alguns en el llindar del 79-80, però definitivament dels que vam créixer als 80. Gràcies, de debò, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Sabem que cada dia sou més, llàstima que això ja s'acabi, però definitivament aquí seguirem fins divendres, com sempre, a Ràdio Palamós, Ràdio L'Escala, Ràdio Vilafant i FEM Girona. Amb la Cristina Cantal, la Mercè Mainé, l'Ito Ribas i la Lali Giné, amb un servidor Carles Valdellou i tots els companys del control de so. Gràcies i fins demà, puntuals com sempre, a les 9. Que vagi bé.
Tanquem per vacances.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Continguts en xarxa.
Patrimoni, amb Helena Puigdueta.
Els gegants i els capgrossos són elements de la nostra festiva tradicional. L'Escala, a l'Alt Empordà, és un dels municipis de Catalunya amb una de les parelles de colossos més joves. El Peret i la Maximeta només tenen 26 anys i són una iniciativa de la confraria de pescadors del poble. És per això que van ser batejats el Dia de la Mare de Déu del Carme, un 16 de juliol de 1989, i que representen un matrimoni de vells pescadors. Els noms triats són en honor als dos patrons de la vila, Sant Pere, pel juny, i Santa Màxima, pel setembre. Els gegants de Salt, els de Castelló d'Empúries i els de Figueres van exercir de padrins oficials durant la cerimònia. En Peret, que fuma en pipa, vesteix un gec negre i porta una gorra de llana al cap. I el més important, el rall sobre l'espatlla, un estri d'ús quotidià entre els pescadors al segle XIX. Josep Falgàs és el cap de colla dels geganters de l'Escala.
És una xarxa que estirava, es portava aquí sobre l'espatlla, estirava molt arran de llongada, diguem, i es havia de tenir una destresa especial per tirar-lo, perquè feia com un bano, quedava fins a terra, fins a dins de la sorra, perquè, esclar, hi havia molt poca aigua allà, a mig metre de profunditat o una cosa així. El rall portava un plom, quedava pom, quedava tocat en terra de seguit, i llavors es recollia per sota com una anella que es tancava i el peix quedava enganxat dins de la xarxa.
La maximeta, faldilla i brusa blanca i davantal de puntes. I a la mà, l'agulla de sorgir o remendar, com en diuen els escalencs, les xarxes. Fan 3 metres i 45 centímetres d'alt tots dos i pesen 45 quilos. L'estructura és de fusta i la resta de cartró-pedra. El cap de colla dels geganters ens explica la singularitat d'aquesta parella.
Són dos persones grans, curtits per la Celebró i per la Tramuntana en aquest nostre país, amb unes faccions més aviat dures, una mica dures. Per nosaltres són gent nostra, gent de la terra, gent del mar.
Solen fer fora de casa entre 15 i 16 sortides l'any, sobretot durant la primavera i la tardor, i per descomptat, a casa es passegen a cada festa assenyalada. El dia, però, de més lluïment sol ser durant la trobada gegantera que l'Escala acull cada any per la festa major. Això és el darrer cap de setmana del mes d'agost.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.